Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el formatge Serrat d'Ovella és un dels grans tresors formatgers del país? Elaborat amb llet crua, reflecteix el territori, les pastures i la mà del formatger, amb aromes netes i persistents.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Ja vam començar la setmana passada a parlar amb artistes, a parlar amb escriptors i escriptores, perquè està a punt d'arribar aquest Sant Jordi. I és que ens agrada comprar llibres, ens agrada comprar cultura. I avui entrevistem a tres persones més. A dues que tenen alguna cosa a veure amb un llibre molt estimat. A la Nai Miró i Vidal, que ha fet el llibre Males Llengües, la fantasiosa història d'un hotel escrita pels seus esprits. I sabeu de quin hotel estem parlant? Doncs parlem de la Fitorra de Vilanova i la Geltrú. I què té a veure amb nosaltres? Doncs home, molt. Perquè en Pere Tàpies, aquella persona tan entranyable que vam compartir tantes cases, també el tenim aquí, en forma de la Maite, de la seva dona, que ens parla d'aquestes històries que hi van haver. Quines són reals i quines són inventades? Això ho sabrem d'aquí una estona. I després, atenció, ets d'aquelles persones que encara no ha cuinat mai amb un olla express? Doncs bé, el cuiner Juan Miguel Iníguez, que acaba d'escriure un llibre sobre això, sobre aquestes olles de cocció ràpida. Vinga, va, comencem!
Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Hi ha edificis que no són només pedra, fusta i habitacions. Hi ha edificis que respiren, que escolten, que acumulen converses, secrets, alegries i silencis. I que, amb els anys, es converteixen en una mena de mirall d'un poble i de la seva gent. L'hotel del qual parlarem avui és això i una mica més, un espai on les històries no es perden sinó que es transformen. La Nai Miró i Vidal ha tingut l'audàcia i la tendresa d'escoltar les veus que sovint no deixem parlar. Les veus de la memòria, les veus dels esperits, les veus d'aquells que han anat passant per l'hotel i han deixat empremta. D'aquí neix Males Llengües, un llibre que és mig veritat, mig fabulació, mig retrat i mig bruixeria culinària, i també literària. I si aquest hotel té ànima, és també perquè hi ha hagut persones que l'han fet vibrar. Una d'elles és la Maite Nolla, que en coneix cada racó, cada ombra i cada llum i cada història. I al seu costat, una presència que encara sembla caminar pels passadissos que aquella sornegueria tan seva, la del Pere Tàpies. Músic, cuiner, comunicador i, sobretot, un home d'un humanisme infinit. Avui volem parlar del llibre, de l'hotel, d'en Pere i de totes aquestes històries que fan que un lloc deixi de ser un edifici i es converteixi en un món. Benvingudes, Naite i Maite. Què tal, com esteu?
Molt bé,
molt encantat. Molt bé, gràcies.
Sí, escolteu, avui estem aquí a l'Hotel César, que porta moltes històries. No sé si aquí a l'Hotel César té tantes històries com aquest hotel del Males Llengües.
Oh, i tant, és el mateix cinc generacions més tard. És a dir, que anem sumant-li.
Déu-n'hi-do, aquí hi ha... jo no sé si heu hagut de fer un déjà vu o què hem hagut de fer aquí per veure, diguem-ne, tota aquesta parafernàlia d'històries que vas escriure aquí amb aquesta fantasiosa història d'aquest hotel, no? Que escrita, com dius tu, en el subtítol del llibre, pels seus esperits.
Sí, sí, sí. Aviam, sempre havíem sabut que ho havia fundat una dona, no? I no li havíem donat mai massa importància, però no sabíem per què, ni com, ni qui érem, ni res. I llavors vam dir, i si comencem a mirar L'únic que sabíem eren les males llengües, per això es diu males llengües, que fumava caliquenyos, que el fill no era del seu marit, que tenia un amant que pescava en fitora. I llavors, a partir d'aquí, és anar buscant. I coses doncs, que es van trobant pels diaris sobre Vilanova, què passava a les fondes, perquè ho van explicant, llavors no hi havia fondes, saps que estaven passant, no? Més coses que crec que han sigut els esperits que realment ens han anat dient. I molt important també que hi ha l'ofici que encara tenim i l'ofici segueix sent. I dir, els meus fills encara viuen a l'hotel. Jo crec que som l'último moicano de Catalunya. Clar, encara que vivim tots junts amb la meva tieta, que està aquí, que vivim tots.
Maite, bon dia, com estàs?
Bon dia. Bé, molt contenta d'estar amb tu, perquè Catalunya Ràdio m'era molt familiar.
Home,
durant molts anys.
Quants dissabtes ens vèiem allà, al suplement, després sí. I primer, doncs, sí. El Tàpies Variades.
Per això que per mi, Catalunya Ràdio, tornar a trobar-te amb tu és una gran il·lusió. Home, és una emoció.
Jo t'haig de dir que mentre estava esperant i he muntat aquí una mica tota aquesta parafernàlia que portem la gent de la ràdio, i he vist aquí a dalt de tot que hi ha un espai que és el record d'en Pere Tàpies. Clar, jo crec que podríeu haver emplenat 5 plantes d'aquest hotel només de coses que devia tenir Pere Tàpies.
Sí,
no?
Sí, en tenia moltes. Però van ser molts anys també que hi va estar, i va participar sempre amb tot i amb totes les festes populars. Era un home molt estimat pel poble. Era un home que el poble, ell hi entrava amb els plats populars, li agradaven molt.
Maite, com el vas conèixer, Pere?
Bueno, som del mateix poble. De petits érem quasi veïns. I a més, més o menys, ell era un any més gran que jo, però sabia de la seva existència. Va ser quan ja érem més grans, ens vam conèixer més gran realment, Ens vam conèixer més gran, doncs, perquè a mi li agradava molt parlar, i a mi també. Ah. I sempre tancàvem bars.
Ah, ens agradava bars, molt bars, parlar. Els bars eren més importants.
Els bars. Home, clar, Déu-n'hi-do, Vilanova ara, em sembla que sou al voltant de 70.000 habitants, no? Mm. Clar, com era aquella Vilanova del Males Llengües?
El del Males Llengües s'acaba el 1900. El nosaltres som més tard. Ah. Som a partir de que es mora Franco, a partir del 1900.
Mira, ara fa 50 anys,
Exactament, això ja és més... Nosaltres ja és més cap aquí. Mira, al passeig no hi havia més que un bar. Tot el passeig, que ell té una cançó que diu Passeig del Carme. Sí. Allà, ens trobàvem amb l'Armand Cardona, amb el Burrull, i no hi havia ningú, tèiem les cadires.
Clar, i ell devia fer el tall de fuet i la copeta de vi rosat.
Sí,
no?
sí. Ell parlar li agradava molt, i normalment sí que ho acompanyava amb una miqueta de beguda.
Clar.
Però ell li agradava molt parlar. Sempre buscava algú per no tancar bars, per parlar, sempre treia tema. Quan estaves a punt d'anar a dormir, et treia tema que mira que després de tants anys junts picava. Sí. I tornava enrere. I em tornava... Sempre sabia tocar el tema que et podia interessar per enrotllar-te més. Bé, ell li agradava parlar.
Això ens passava una mica al Tàpies Variades, sí. Perquè fèiem allò el programa d'una hora o una altra, ara no recordo si era de 8 a 9 o de 9 a 10, però quan acabàvem sempre ens asseiem allà al sofà, que encara hi són els sofàs allà a Catalunya Ràdio, i allà a vegades ens donava les 12 i deia, bueno, que hem d'anar a dinar, no?
És que era un gran conversador. Sí. No posava mai ningú per allà. Sempre treia tots els temes punyents que hi havia al moment, però els hi sabia donar un tomb que tothom, en lloc de barallar-se, acabava somrient. Ah. Que això era la gran qualitat d'ell.
Feia aquella rialla sorneguera.
Sí. Sí, un vers, un tipus d'humor que, bueno, per l'últim article que ha sortit a La Vanguardia d'ell, és un humor que enllaça amb la República, que aquest humor es va perdre.
Sí, moltes vegades, ara tenim la pell molt fina, no? Sí. I mai més ben dit, ara qualsevol cosa ja ens pensem que tot que és malament, no? Sí. No hi contem que hi pot haver-hi aquesta part, diguem-ne, de no voler dir les coses allò, per fer mal,
no.
Sinó per tu una mica el crustó,
sí,
no?
Sí, això mateix, això us ho he explicat molt bé. Això és el que ell sabia fer molt bé. Sabia fer
Escolteu,
molt bé.
Escolteu, i d'aquesta fantasiosa història d'aquest hotel, quin és el primer esperit que va aparèixer i és el que ha obert la porta a tota la resta, Nai?
Bé, apareix, per mi el primer de tot és la fundadora, tot i que en el llibre es veu viva, es veu com un personatge viu. I després hi ha la senyora Magda, que és el primer i acompanya molt. I bé, però és un esperit que està que no se sap massa bé si és un esperit real o és el record d'ella.
Clar, perquè aquesta història de que estem ara, que estem parlant, i d'aquest hotel, sempre hi ha hagut moltes dones per aquí al mig, eh?
De fet, 5 generacions, 4.
4 generacions de dones? Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, sí, sí.
I això es nota, eh?
No ho sé si es nota, però a veure, sí que segurament ho mirem des d'una altra manera, no? Que és una altra òptica.
Sí. Clar, hi ha una cosa important en tot això, que és la documentació, que clar, un es pot documentar a partir dels arxius municipals, però com ho vas fer-ho tot això? Perquè clar, aquí hi ha mig quilo de llibre, eh? aquí hi ha molta teca.
Sí, sí, la documentació, doncs, amb diverses coses als diaris, que això a la meva tieta li agrada molt, que hagi anat a veure els diaris, sí. Perquè llavors es veu i es veu, doncs, les persones que han sigut, i gent de Vilanova reconeix els seus besavis, gent que jo no el relacionava perquè el cognom ja és diferent, però ells sí que es relacionen. Llavors aquesta part divertida del diari, perquè el diari local és divertit, perquè són anècdotes, és què passa per Carnaval, és...
Bueno, clar, és que aquí per Carnaval a Vilanova es transforma, eh?
Totalment.
Vull dir que...
I el 1880 ja hi havia Carnaval, perquè ja surt als diaris el Carnaval, és a dir que...
Hi havia xerinola ja.
Ja hi era, ja hi era. Sí, sí.
Clar, hi ha una part amb tot això que jo crec que és important, que és si tu aquell llibre, quan l'has escrit, ha sigut un acte d'amor o un acte de rebeldia, perquè clar, hi ha molta teca aquí.
Hi ha molta
llibre.
Teca també.
Llavors, jo no sé qui, si hi has plorat, diguem-ne, d'emoció, potser dius, ostres, això com hagués canviat la història, no? de casa nostra, d'aquesta família, si hagués passat una altra cosa de la casa trobat?
No sé, ha sigut molt emocionant el procés, perquè jo anava amb una idea i a mesura que vas investigant et va canviant la idea. És a dir, jo com a novel·la pensava, doncs faré tant, i no, m'anava sorprenent tot el que anava trobant, i per això crec que també el llibre la gent s'aixoca, no? És a dir, mantén un què passarà, i passa una altra cosa que no t'esperes, perquè mentre es feia o no, Maite, descobríem coses de dir, ala, això havia passat. Més un acte d'amor que de rebeldia.
Clar, aquí hi ha, sempre diem el mateix, no? Hi ha aquesta fantasiosa història que sembla mai més ben dir, no? Quan hi ha de fantasia i quan hi ha d'història?
Difícil, eh? Hi ha tota la història de context, i context del que és la dona, del que passava a les fondes, del que passava a Vilanova, la història que és una història molt bonica de Vilanova, tot això és real. Tot això és real. Del que passava a la família... L'ofici és real, és a dir, el que passa vivint en un hotel és real, però mira, la Teresa és real, el seu marit és real, que tenia un amant que pescava amb fitora també és real, però de tot això ja és fantasia, exceptuant un parell de coses que seran spoilers, i llavors no ho dic.
Clar, no podem explicar-ho tot. Home, jo suposo que aquí hi ha un paper molt important, diguem-ne, que hi juga per una banda la llengua, per l'altra el fet del parlar del poble, per l'altra la rumorologia, no? Que això en un poble sempre hi ha sigut, no? En un llibre que es diu precisament Males Llengües,
clar,
no?
Clar, és que és que imagina't el que devia ser una dona... o el que era, com era vista una dona al 1800 amb habitacions, prostituta. No podia ser res més. Una dona que té habitacions és la madame. Clar, canviar aquesta... Ara la gent diu, no, mira, és que un hotel és de pijos aquí i allà. Llavors era de serveis i de prostitutes. Una fonda no era de gent bé. Llavors, clar, canviar tot això, perquè l'àvia sempre em deia, no et maquillis, no et deixis el cabell, que una dona amb una barra, la diferència és molt fineta, i aquí a casa no ho hem sigut de prostitutes.
No.
I a mi m'ho deia, diu, perquè a la meva àvia ja li deien. No, llavors, penso que es mereix també ser públic, que en aquell moment doncs, les dones tenien fondes, perquè era una cosa molt femenina, el fer el menjar, el cuidar habitació... I van passar també per moltes males llengües, pel fet de tirar endavant.
Bé, bueno, són aquelles coses que sempre passen, i sobretot els pobles, eh? Ara,
sí.
Ara Vilanova ja no és un poble, tot i que vosaltres sempre dieu el poble.
Sí,
eh?
Perquè encara hi vivim,
sí.
No? De
clar.
Poble.
Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, hi ha una cosa important en tot això, i és el fet de que aquest hotel de que avui estem parlant, clar, els seus orígens no era aquí on estem avui,
no.
Eh?
No, no, no era aquí. Aquí tot el que era mar fins als anys 60 ben bé no arriben els turistes i ens diuen que és una cosa bonica, perquè si no pels catalans seria horrorós el mar, no? No sé si recordes, a Barcelona fins al 92 a la platja hi havia fàbriques, no?
Mm-hmm, exacte.
És a dir, i aquí els també. Catalans al mar,
també.
Sí, sí.
Al mar, traient-li els pescadors que tenen una representació molt gran, el mar era una cosa que no es volia mirar. Llavors, on estava, on hi havia tot en aquell moment, el tren, Víctor Balaguer, és a dir, estava el que és el centre de la gent bé, no?, de Vilanova.
Clar, hi ha una cosa amb aquest tipus d'hotels familiars, aquestes fondes que dius tu, que jo crec que més enllà d'estar carregades d'històries que ara t'ho demanaré, perquè jo pensava, ostres, si l'hotel pogués parlar, què explicaria, no, aquest hotel? Però clar, hi ha una cosa que és molt important en tot això, que és la clientela, és a dir, als restaurants es parla d'aquella clientela, no? Hi ha gent que va a aquell restaurant any rere any a celebrar alguna cosa determinada, no? Aquí aquesta clientela encara existeix, no?, amb aquest tipus d'hotel familiar.
Sí, d'hotel i de restaurant n'hem tingut molts anys, eh? És a dir, ara el tenim adaptat, però de restaurant tenim gent que s'ha batejat a fer la comunió, s'ha casat i després a fer les noces d'or.
I alguns que s'han separat.
Que s'han separat.
I també hem vingut,
vingut a celebrar-ho.
També hem vingut a celebrar-ho amb altres. Sí, clar, amb aquests hotels així de tota la vida, on el client se sent reconegut, on han vingut els seus pares, on han vingut amb els fills. Clar, hi ha un vincle.
Clar, és que s'ho senten en casa, no, també?
Casa seva, casa seva. Fins i tot per la pandèmia, una senyora molt gran, Magda, que surt, la Magda surt al llibre, tenia 90 anys i va dir, jo no vull anar a una residència, però sol a casa tampoc, jo anava de vacances aquí, i ens va demanar si podia estar aquí, en els moments, diguem, el 2021. Ja havia passat el moment així fort, però és que la gent se sent que aquí els aculls, que estan cuidats, que no...
Escolta, com es diu, en Xavier Cugat va acabar vivint en un hotel, no?
Sí.
Jo sempre ho he dit, a mi m'agradaria viure en un hotel, eh?
Sí.
Com és viure en un hotel?
Divertit.
Sí, no? Perquè sempre passa, hi ha gent nova, no?
Passa la història, és com un decorat. El meu marit diu que vivim en una obra de teatre en un directe, perquè ara ho veus d'aquesta manera, però pot ser que ho veiessis, que això d'on estem ara és una discoteca perquè hi ha un casament o un taller de fer cistells, no?
Sí.
És a dir, cada dia va canviant. Llavors això és molt divertit i pels nens també és divertit.
Clar, i el mes d'agost, a Maite, l'hotel es transforma, no?, a l'estiu.
Sí, però no fan tantes coses.
No,
l'estiu és molt tranquil.
És molt tranquil.
Van a la platja, però els que fan coses són a la tardor i a la primavera.
Sí, aquests, però, i, bueno,
aquests
i els ossos que vindran,
sí,
ara. També.
I massatgistes, un anglès que va fer massatges, bueno, ensenya a fer massatges.
Què dieu ara?
I ensenya a fer massatges amb gent de tota Europa.
I venen per ell.
I venen per ell.
I aquí tots són camilles i fan osteopatia.
Sí, sí.
Que bo.
O els ossos, ara tenim trobades d'ossos nudistes,
sí,
que això és ben divertit,
sí,
el mes de gener que fa fred i tenim,
ah, sí?,
els ossos nudistes, sí, i tots es fan despollos.
Els ossos nudistes, dieu,
sí,
què, a veure, ja.
Els ossos és, diguem, com, no sabria dir, que com una tribu, no?
Com una tribu urbana.
Sí. Com una tribu urbana dintre del món gay, que són els que els agraden ser molt grossos i peluts, i sí, que són ossos amorosos, com els de peluche. I llavors, doncs, fan trobades. I just venen a passar els Reis, per exemple, no?, aquí. I dius, el dia de Reis, doncs està l'hotel ple de senyors grossos, despullats, que jo sempre dic, quin fred que passeu.
Well, clar, si venen el 7 de gener, Déu-n'hi-do, eh?
Venen a fer Reis. Ara, aquest any, jo els he dit, home, a part de Reis, vingueu també al maig o així, que estareu més calentets.
Clar.
Però el vincle que es fa, la diferència de persones que poden arribar a estar aquí, això no té preu, perquè la gent s'imagina que és algú que va a la platja, s'emborratxa, aquí no passa,
no.
N'hi haurà un, però clar, la vida et dona molta gent.
Clar, aquí encara deveu tenir això, gent, de que la família Navarro de no sé on, la
sí,
família Rodríguez de no sé quantos, no?
Sí, de tot, i polítics que també venen,
sí,
aquí, han passat diverses, sí, coses polítiques amagats
també
per Vilanova.
Sí.
Bé, i aquí jo recordo que quan hi ha festa grossa a Vilanova, en Pere Tàpies i la Maite, aquí al Fitorra, en liabo una que no sé quanta gent...
Els boters de mar.
Els boters.
Que és una institució que el Pere Tàpies va reviure amb honor, que en el llibre de Males Llengües ja surt la creació dels boters i l'important que era, perquè a Vilanova en un moment determinat els boters van ser molt importants.
Tot. Tothom era
tothom boter. Treballava de boter. Va ser molt important. I en un moment que estaven així eufòrics de diners, lo important era pujar a la vila. I això amb el Pere Tàpies ho havia llegit en alguns llibres, perquè evidentment no ho havia vist, i li feia molta gràcia. I va voler fer una societat de boters, que evidentment, tratant-se d'ell, pues feia com uns petits esquetxos teatrals que eren molt divertits, explicant la història de Vilanova, els mites de Vilanova, l'arribada de la mòmia, després l'arribada del nen que se'n va a Cuba a fer diners i ve peladíssim, que també era molt freqüent, i el senyor feudal de la Geltrú. Clar. I amb aquests tres esquetxos, que són els típics de la història vilanovina, de la història imaginada vilanovina, ell va fer tres petites obres musicals de pocs minuts que eren molt divertides. I mort d'ell, és difícil tornar-les a representar perquè hi posa molts instruments i és difícil pel tema econòmic. Però aquí a Vilanova, el catòlic, la Paquita Roig, va tenir la gran amabilitat de que quan ell es va morir ho va fer.
Sí, va ser molt.
Ho va fer el catòlic. I que va ser molt bonic, perquè les cançons eren molt maques.
Clar, el llibre Males Llengües jo crec que és una manera també de preservar, no? però també de reinterpretar. Us heu trobat parlant o debatent, per exemple, sobre quina és la versió real de les històries que hi ha aquí i si ara passessin, és a dir, això el 2025, 2026, aquesta època que estem vivint, com seria aquest Males Llengües? Perquè ara potser, diguem-ne, estem molt més d'una vessant molt més extrovertits, per exemple, amb xarxes socials, però per l'altra banda són molt més tancats, no?
Això sí, m'ho ha dit molta gent. Diu que sembla que la idea sigui, bueno, el que passa que sigui més modern, diguem, que el que és l'actualitat. Jo crec que l'actualitat és diferent per una cosa. El llibre aquest és cooperatiu i estem tornant-nos individualistes. Llavors, d'entrada, el feminisme que seria ara, jo sóc feminista, però el que seria ara no seria tan cooperatiu. Seria una miqueta més jo. L'homosexualitat d'ara també seria més individualista i no cooperatiu. De manera que crec que aquesta cosa que fan tots entre ells per sobreviure, per ajudar-se, no? Tant s'ajuda el boter o el pescador, fins i tot amb els indianos, no? Com fas per tirar endavant en moments difícils? Crec que ara no seria possible, de manera que queda, bueno, queda com si ara fóssim més antiquats.
Mm-hmm. Sí, sí, a sota, vegades. Sí, sí,
sota la idea de ser més progressistes, en el moment en què la comunitat es converteix en un individu i no en una xarxa, doncs no és capaç a vegades de respectar tant a l'entorn, no?
Clar, amb tot això, evidentment, aquest punt, com dèiem abans, de sornegueria, diguem-ne, tan divertida que tenia en Pere Tàpies, clar, coneixem en Pere Tàpies de la ràdio, en Pere Tàpies està assegut en una taula, però a casa com era en Pere Tàpies, Maite?
Li agradava parlar molt com a fora.
També, eh?
Sí, sí.
No el callava mai. I sempre, igual, com he dit abans, treia tema. Treva tema. I si no escrivia una cançó, si no escrivia una poesia, que també són molt boniques, les seves poesies són molt maques, i no passen de moda, les tornes a llegir i tornen a emocionar, perquè diu, no, a casa cuinant li agradava fer l'all cremat de tant en tant, algun dia,
sí?
I menjar xató, que també el feia, també el sabia fer.
Sí, eren els dos plats que
sí,
cuinava més ell?
Sí, eren els dos únics plats, sobretot el xató el tornava boig. Aquella escarola blanca i el vermell, que ell li posava una poesia terrible, aquella escarola blanqueta i per sobre aquell color coralí, en deia ell, el xató que té el color coralí, i li feia molta il·lusió.
Escolteu, i aquí l'hotel quin rol tenia? Perquè, clar,
parlar.
No, però tenia un rol molt important a part de parlar, perquè li agradava molt dinava aquí a l'entrada,
sí,
amb, sí, el seu, sí, amb el seu pitet,
sí,
gegant.
Sí,
sí, es posava el pitet?
Sí, es posava el pitet per menjar, sí. Més, quan feia règim igualment,
sí,
es menjava un pollastre sencer.
Sí, sí, el pollastre li agradava molt.
Sí.
Sempre havia de menjar
i
pollastre.
I estava aquí a l'entrada, llavors client que deia, què és el Pere Tàpies? Mm. Llavors, clar, feia... I com era molt simpàtic,
clar,
amb qui el reconeixia, parlava molt. I això era una cosa molt important, perquè, clar, el client se sentia molt benvingut. I del revés, tenia molta memòria, era molt intel·ligent, coneixia molta gent, i gent que podria ser anònima perquè no surt per la tele o així, però gent important, doncs el reconeixia.
Sí, el reconeixia.
Deia, mira, tens aquí, no, que deia l'Ibáñez, sí, el que dibuixa el Mortadelo i Filemón.
Sí, sí, sí,
ell...
Sí, sí.
Ens feia que ens n'adonéssim de la gent que estava venint.
Sí, sí, sí.
Sí,
i això s'ha perdut una mica, perquè ara el necessitem, que ens digui qui tenim, perquè...
Escolteu, si en Pere hagués pogut llegir aquest llibre aquest amb les llengües, què creieu que l'hagués fet riure?
Què creus tu, Maite, que el coneixies més?
Riure, riure, no sé si riure.
Perquè, clar, és que...
Possiblement... No sé, la història del mariner, la història dels mariners li hagués agradat molt, perquè ell hi estava molt a prop. Sembla amb la setmana feia l'all cremat, que ell anava...
De fet, Maite, jo recordo, i ara tu m'ho diràs, però ell havia fet una revista que es deia Barques i Fogons, alguna cosa així, o hi havia col·laborat?
Hi havia col·laborat, ell fer-la no. Hi havia col·laborat. Ell amb tot el que era gastronòmic hi havia col·laborat. I tot el que era... Per ell la gastronomia era una cosa del poble, no tant de l'alta cuina. Perquè aquests cuiners d'alta cuina que ell coneixia, els va conèixer quan començaven.
Clar.
Que l'apreciaven tant, la majoria, perquè quan ells no eren ningú, el Pere ja els havia potenciat. Ja els havia anat a veure.
Home, aquí va venir el Ferran Adrià, el
sí,
Germán Roca...
Però quan ells no
ser...
eren ningú, que potser estaven a la fonda del poble o coses, ell ja els havia valorat. I per això va fer moltes amistats així, amb gent que després va pujar molt, perquè sempre valorava el del poble.
Bueno, però clar, és que en Pere era tremendo, perquè era capaç, diguem-ne, d'ajuntar persones tan eclèctiques i tan
sí,
diferents, no?
Sí.
Jo recordo, per exemple, un any que hi havia en Matthew Tree, un servidor i una presentadora de TV3 de Lleida,
la
Maripau Huguet. No?
Sí.
I dius...
Sí, sí.
Com aconsegueix ajuntar a tres persones tan diferents un dia com això, no?
Perquè tenia tema i, a més, tenia molta memòria.
Molta memòria, se'n recordava de tothom.
I tot el que et digui seria poc, era cool, intel·ligent, abogat. Tenia molta memòria.
Escolta,
i recordava molt.
Clar, Maite, tu te'n recordes del moment que et vas enamorar d'en Pere?
No, és que va ser mica en mica, perquè tots dos ens agradava parlar i anàvem parlant, doncs estàvem bé, va ser així. No, jo sempre he valorat molt la part intel·lectual o la part humana de les persones, sempre m'ha agradat molt. I era molt bon lector, llegia moltes coses, em feia descobrir llibres, era la part intel·lectual que ens va... que jo vaig valorar molt d'ell.
Escolteu, clar, evidentment en Pere aquí, en aquest llibre, no hi surt com a protagonista,
no.
Però si hagués de ser un protagonista del llibre, quin creieu que podria ser amb la personalitat que tenia en Pere Tàpies?
Ostres.
Home, difícil.
Sí, perquè és un altre moment.
Però potser el senyor Ramon. Tu què dius?
No, el senyor Ramon és massa soso, però podria ser un perfil Ramon.
Un
és a dir, un client
Ramon.
Que estés molt de temps
sí,
allà, que acabés formant
coses,
part de la família.
Que ensenya coses.
Que ensenya coses, que et fa riure.
Sí, la diferència.
Sí.
Perquè ell era un client fidel dels puestos, ell hi anava, però acabava sent part de la família, perquè
sí,
parlava i més parlava, i parlava molt. I de tot se n'adonava, tot ho veia.
Bueno, era d'aquelles persones que arribava i semblava que parlessis amb ell i que us coneixéssiu de fa molt temps, no?
Mira, una vegada, amb un carnaval, la mare de la meva neboda, que li agrada molt organitzar coses, va organitzar una festa de disfresses. I ell va adivinar de què aniria disfressat tothom.
Què diu ara, en sèrio?
Era molt hàbil. Tothom.
Era hàbil, sí.
Tothom. I ell diu, jo ja estic pensant, i amb això s'hi pot passar una nit, jo estic pensant com aniran disfressats. I ho va dir, m'ho va dir a mi. I dic, apunta tu. I vam que tothom va anar disfressat del que ell va dir. De lo que havia imaginat.
Clar, clar, clar. Escolteu, de totes les cançons que va fer en Pere Tàpies, quina seria la banda sonora del Males Llengües?
Home, hauria de ser el Passeig del Carme.
El Passeig del Carme.
Perquè parla molt del mar, i el Males Llengües parla del mar, parla de les exavares, tindria que ser el Passeig del Carme.
El Males Llengües pot tenir una segona part?
Jo quan ho feia, que no sabia que agradaria tant i que la gent ho llegiria, sí que en tenia ben bé, era una trilogia. Però ara que li agrada tant a la gent, em fa vergonya dir ara si escric i no agrada tant.
Home, no.
No ho sé.
Per allò de les segones parts mai han sigut tan bones.
Sí, m'ha fet, en el moment en què era una cosa com íntima, perquè jo ho havia viscut com primer per passar-ho bé, per tenir una història de l'hotel, perquè la família ho tingués, perquè el client de l'hotel sapigués on és. En el moment que ha traspassat això, que jo és el que... O sigui, estic feliç que hagi passat, però no m'ho imaginava. Per la gent de Vilanova s'ha convertit una mica la seva llegenda, s'hi troben. Per la gent que no és de Vilanova sembla que també els agrada, perquè és una història molt catalana, és molt d'aquí, no? I fondes n'hi ha a tot arreu. En aquest moment m'ha fet... Dic, ui, ara no sé si puc continuar.
Home, jo crec, Maite, del 1900 fins ara hi ha molta teca per fer, no? Barrejant-hi clientela que teniu ara aquí,
no? I generacions diferents.
Eh? Amb gent de Vilanova, eh? De...
Sí.
Bueno, que t'ho expliqui ella, però es veu que aquests anys que ella parla, Vilanova va tenir un floreixement espectacular. Va ser...
Bueno, per això devíem sortir nosaltres.
Exactament.
És a dir, perquè era el moment.
Aquells anys van ser increïbles. Quan tu llegeixes, penses tot això va poder passar en tan poc temps i a Vilanova. Després d'això, sembla que Vilanova baixa.
Sí, però també passen coses, sí? Eh? Sí, sí. Diferent, però la vida continua.
A veure, va,
la vida
va.
En un ideal seria...
Una que ens puguis explicar, Nai. Va.
De futur?
No, d'una d'aquestes històries, diguem-ne, una d'aquestes anècdotes que es pugui explicar... Quina seria la que t'ha sorprès més?
És que la que m'han sorprès més són fets reals i no els diré.
Ah, punyetera.
Però, per exemple, una que em fa molta gràcia i que és una cosa que imagino que passa o hi havia passat molt a les fondes i així és en el moment, i aquí a vegades també ha passat, no? Però no, el moment que ve el transportista i en comptes d'agafar el vi agafa l'aigua, no? Crec que és l'aigua i el vi, no? Que tenen guardades les ampolletes i se les emporten les del metge. Això passa a vegades, no? Aquests guardarropies que entra el transportista i s'equivoca. Llavors, aquesta em fa molta gràcia perquè és una cosa d'abans, solucionat a la manera d'abans, no? Doncs vinga, abans, inventem nosaltres com fer la medicina del metge perquè se l'han emportat, que té la seva gràcia i que crec que es va repetint, tot i que ara, doncs, una vegada més... No ho faríem ja, perquè diries la veritat, se t'han emportat el paquet equivocat, trucaríem a Seur i portarien el paquet, no? Ara no passa, però sí que hi ha aquesta cosa de, que a vegades en els hotels, doncs, bueno, aquí una vegada va venir com era el ciclista aquest tan famós?
L'Indurain.
L'Indurain, no? I també va haver-hi tot un conflicte amb l'Indurain de tipus això, no? Molt simpàtic, però és que se'n va anar d'aquí a Andorra a esmorzar. No ens ho podíem imaginar mai que tornaria.
En sèrio? Jo me'n vaig esmorzar un moment a Andorra i ja torno, no?
Va haver-hi un... A veure, a nivell d'hotel, la raó la teníem l'hotel. Però, clar, sent l'Indurain, ens va... El que va reservar una nit, quan havia d'haver reservat dues.
Exacte.
Perquè, clar, ell va dir, ve a dormir i surten des d'aquí i se'n van a Andorra. No et pots imaginar que torni.
Que tornen i en bicicleta. Eh?
I solament tenia una nit. Va tornar i, clar, l'hotel estava ple. I torna amb la bicicleta, el mallot, demanant amb els clients si li deixaven l'habitació a l'Indurain per dutxar-se, perquè solament venia a dutxar-se.
Déu-n'hi-do.
I llavors aquestes coses que passen, que un fa, però després... I ell molt amable, i me'n recordo que la bicicleta de l'Indurain, ai, que no li robi ningú, la vam posar al despatx de direcció tancada amb el pany mentre es dutxava. I ell superamable perquè ho va entendre. Eh? Però els clients també feliços d'haver deixat l'habitació a l'Indurain perquè es dutxés.
Això són aquelles històries que en un hotel com aquest, a l'Hotel César ara, tenen tant de vida, no? Jo crec que és una de les coses boniques d'un hotel com aquest, un hotel familiar, una fonda, tal com dèiem. I és que quan entrem en un hotel pensem que som nosaltres qui deixem la maleta, però hi ha llocs com aquest on és el lloc qui ens deixa alguna cosa a nosaltres, un record, un olor, un detall, una història que no sabíem que necessitàvem. El llibre de l'Anna i Miró i Vidal és una manera de dir-nos que els espais també tenen memòria, que tenen vida i que la vida d'un poble s'explica des de les taules dels menjadors, des del soroll dels passadissos a la nit, des del riure d'un hoste que no tornarà o des d'aquella conversa que ningú va enregistrar. I la Maite Nolla, amb la seva manera de custodiar aquest hotel i tota la vida que ha vist passar, ens recorda que la memòria no és un museu, és un organisme viu que canvia, que respira, que es transforma i que continua. I entre tot això, una figura que avui ha estat present per ser-hi, en Pere Tàpies, perquè hi ha persones que no marxen mai del tot. Es queden en una melodia, en una recepta, en un gest, en un passadís de llum tènua. Avui, d'alguna manera, també ha entrat amb nosaltres a l'estudi. Nai i Maite, moltíssimes gràcies per mantenir viva aquesta manera tan nostra d'explicar-nos amb humor, amb memòria i amb un punt de màgia que només passa quan la veritat i la imaginació es donen la mà, oi?
Sí, gràcies.
Moltes gràcies.
Escolteu, no desvetllem res més d'aquest males llengües, perquè hi ha molta mala llengua per explicar.
Sí, hi ha moltes coses i les acabarem entenent.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui a La Fonda parlem d'un estri de cuina que tots hem tingut a casa, com a mínim, l'hem vist. Alguns encara el miren amb cert respecte, altres no en volen ni sentir parlar. I sobretot, qui cuina ho vol tenir-ho perquè diuen que va tan ràpid i que va tan bé. Jo això no ho sé, avui en parlarem aquí amb una persona que de cuinar en sap un niu. Cuiner, professor, en Juan Miguel Iñiguez, una persona que va venir de Granada cap a Barcelona i que aquest home no vol marxar per res del món. Juan Miguel, Juanmi, pels amics, què tal, com estàs?
Molt bé, Pep, què tal?
Escolta'm, aquest llibre, Olla a pressió, cuina ràpida i eficient, de l'editorial F2, fa molt bona pinta i crec que ens trauràs dels entrellats, perquè els que som una mica així de que ens mirem l'olla a pressió o que fa més de 30 anys que no la fem servir, no sé per què, tu. Tu què opines, això de l'olla a pressió?
Bueno, és una maquineta que ens pot dar moltes solucions, no? Perquè, bueno, està aquí con nosaltres per molt de temps, però la gent le té molt de por, eh?
Sí, fa molta por, la veritat. Escolta, t'agraïm moltíssim que facis els teus vinitos en català. Pots parlar tranquil·lament amb granaïno, eh? Perquè com vulguis, vull que tu mateix. Escolta'm una cosa, a tu d'on et ve aquesta passió per la cuina?
Possiblement de la meva mare.
Sí?
Sí, sí. Bueno, como casi todo el mundo que se dedica a la cuina, ¿no? Siempre tiene algún referent. En el meu cas, la meva mare és la referència de la cuina, no? Perquè és la que li da el amor i el calorcito en el hogar, en la casa. I, bueno, és com el referente de sempre, no? La mare i l'abuela, no? La nona, no?
La nona. Mm. Clar, aquí, mira, t'haig de dir una cosa. Aquí tenim molta gent a Catalunya Ràdio, alguns amb origen també de per allà, aquella zona. En tenim un que m'ha dit, diu, de Granada, diu, m'ha dit d'un plat, diu, el pisporrete, no sé què. Clar, és que teniu molt plats bons a la cuina andalusa i sobretot també a Granada, no?
Sí. Bueno, la cuina, como yo digo, es universal y en el caso de la cuina andaluza hay un embarrallado, hay una mezcla ahí con el norte de África, ¿no? Ahí es bastante interesante de aromas, de sabores y,
clar,
y de texturas, brutal, ¿no?
Hi ha una cosa, per exemple, que això a la cuina, quan parlem d'un cert tipus de cuina, com tu, per exemple, que vens d'escoles de cuina, que has passat per restaurants amb estrella Michelin, i que et mires la cuina, diguem-ne, de moltes maneres, no? Per una banda, la cuina més domèstica, per l'altra, la professional, aquestes estrelles, aquesta creativitat. Hi ha avui en dia algun cuiner andalús que ha fet una barreja, una fusió entre la cuina àrab o la cuina espanyola, però que té reminiscències àrabs, que és una certa delícia.
Sí. Bueno, es un conjunto de paso un poco al castellano. Un conjunto de textura, bueno, pues que en este caso tenemos la suerte, la gran suerte en el país, ¿no? O en el sur, en este caso, de tener una conexión tan directa con esta cultura que yo siempre le digo como es una cultura absolutamente aromática, que es súper singular. Y que en ninguna parte del mundo, bueno, pues tiene esta, bueno, esta sintonía, ¿no? Esta mezcla, esta comunión. Y nosotros tenemos la suerte de tenerla, de mezclar sabores dulces con salados, aromáticos, con picantes. Y esto, las marinadas, las maceraciones, todo esto hace que el final, el resultado final sean... no sé, crec que són màgia, no?
I de fet amb Dunem parlem moltes vegades també, no? Que a vegades parlem molt, no, de la cuina i parlem dels orígens, no? I de si aquest plat és més català o és més andalusi, i al final te'n dones compte de que això és com la música, és a dir, una cosa és l'origen, l'altra és allò el arraigo, no? I jo no sé, no, dius, un plat com l'almogrote, que aquí és l'almogrot des que ve de la cuina medieval, i això ja ve de l'àrab, no? L'almojrot, que volia dir salsa de formatge. Això, la cuina és apassionant, eh?
Sí, i empiezas ahí una mica a fer un poco de investigació i te qüestionen molt de coses, perquè dices, bueno, realment l'origen de les coses o del producte on és, no? Porque sí, el pisto, ¿no? El pisto manchego.
La chanfaina.
La chanfaina.
La ratatouille, ¿no?
La ratatouille. Pero ahí el más antic de todos, la alboronía, que es también muy del sur. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primigenio, no? No se sabe, ¿no?
Tu que has barrejat molt, per una banda, la cuina domèstica i l'altra la cuina més professional, què és el que t'ha portat una cosa a l'altra? O a l'enrevés, per exemple, és a dir, què t'ha portat ser un professor de cuina que no t'hagi donat, per exemple, ser un cuiner de restaurant?
Bueno, quan estàs en una cuina professional, en un restaurant, tienes un deber, ¿no? Un deber por una empresa o por un chef, en este caso al que te debes, y que tienes que cumplir al máximo para cumplir objetivos o una serie de objetivos. Los objetivos que plantea el restaurante o los objetivos incluso tuyos profesionales, ¿no? Que tengas, ¿no? Que superarte a ti mismo, mejorar cada día más y todo esto, ¿no? Creo que trabajar en un restaurante a nivel profesional es un reto diario, reto durísimo, pero lo que aporta la docencia, o en este caso el enseñar a otras personas, es un reto con una responsabilidad, creo, aún mayor, porque está en tus manos el futuro de la gastronomía, ¿no? En tus manos está el inicio de nuevas cosas, de una nueva cocina, de los futuros proyectos cambiantes dentro de este mundo tan grande que es la gastronomía, que cambia continuamente, y en tus manos está la semilla de todo ese cambio, ese futuro cambio.
Escolta, Juanmi, aquest llibre, L'olla a pressió, és un llibre per professionals o per tot el món? Perquè tinc la sensació a vegades que L'olla a pressió sembla molt un utensili d'aquells, allò, per casa, no? Perquè per anar més ràpid, però suposo que els restaurants també en fan servir.
Sí, sí, deberían.
Ah?
El libro está pensado para dar soluciones a problemas, no problemas, sino qué ocurre ahora en la gent no té temps de res.
Clar,
no?
Clar, clar.
El principal problema és no hi ha temps de fer feina en casa, los nens al cole, fer la compra, la feina, salir con los amigos, y al final la feina del menjar se deja para lo último.
Clar. Però escolta, més el mateix, per exemple, fer un plat a l'olla a pressió que fer-lo de forma tradicional, no sé, un cocido, no? Què? Tu què me'n dius, això?
Por eso decía antes que este libro da soluciones, ¿no? Es diferente, completamente diferente, sí, evidentemente, hacer un guiso 4 horas o 5 horas al fuego lentamente, ¿sí? Que hacerlo en olla express. Bueno, el resultado final puede cambiar, ¿sí? Pero la eficiencia que nos puede dar la olla express en cuanto a tiempo y energía es un plus. Yo creo que podemos hacer un ahorro de tiempo sustantivo o impresionante usando la olla express, y además tenemos que hacer un ahorro de energía que hoy en día pues es fundamental, ¿no? Es el ahorrarnos un poco de dinero y además es ser un poco más sostenible, ¿no? Esa palabra que está en boca ya de todo el mundo y de hace ya mucho tiempo, muchos años, pero bueno, a nivel energético también, ¿no?
Mira, mira el gall. Aquest gall el posarem a l'olla express, el posarem aquest gall. M'agrada molt perquè al principi del llibre diu que aquest manual pretén aprendre a fer servir l'olla a pressió, l'olla de pressió, com una perfecta aliada en l'elaboració d'excel·lents plats i bases de cuina que enriqueixen el resultat final. Adquirir més l'hàbit de cuinar a casa, malgrat el temps, Dani Jiménez, limitat que la societat actual té per aquesta mena de tasques. Establir hàbits àgils de funcionament amb l'olla express, l'olla a pressió, per aconseguir receptes extraordinàries, estalviar temps i energia, com dius ara, Juanmi, i desenvolupar sabors i aromes que ens portin el record de plats memorables. Jo el que no sabia és que hi havia 4 tipus d'olla a pressió. 4 n'hi ha?
Sí. Fíjate, incluso hay olla a pressió para microondas.
En sèrio?
Top. Brutal.
A veure, Dani Jiménez, el nostre tècnic, tu què? Olla a pressió? Sí? Jo tampoc. En sèrio?
Sí.
Hosti, tu,
brutal.
I a veure, clar, aquí hi ha una cosa molt important, que és que, a veure, la gent moltes vegades la fa servir, no? Jo avui he preguntat per aquí a Catalunya Ràdio, escolta'm, tu què, utilitzes l'olla a pressió? Tothom em diu que sí. I com funciona? I tothom diu el mateix. Clar, és a dir, tothom la té, tothom l'utilitza, però ningú sap com funciona. Bé, tu ho poses allà, ho tanques, i el que tarda una hora, doncs en 5 minuts n'hi ha prou. Però no se sap el per què, no? Per què una olla a pressió, diguem-ne, ens fa la feina tan curta?
Bueno, ahí tendríamos que hablar ya de cosas técnicas, ¿no? Que no facilita la olla a pressió. ¿Qué ocurre dentro de la olla a presión, ¿no? Que es una de las cosas que se explican súper bien en el libro, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de la olla a presión? Bueno, porque se modifica la atmósfera donde se está cocinando el producto que en este caso hayamos puesto dentro. Si el agua en temperatura o en una atmósfera o a nivel del mar, en unas condiciones normales, hierve a 100 grados, pues en una olla de presión, al modificar la atmósfera, no va a hervir a 100 grados. Hervirá a mucha más temperatura, porque dentro estamos controlando, o en este caso estamos facilitando que se genere un proceso o un medio interno con una presión mucho más alta, pero controlada. Que por eso están las válvulas de presión, que son las válvulas de seguridad, ¿no? Y eso es lo que hace que nuestra presión interna siempre mantenga una constante estable, ¿no? Entonces, de esa manera lo que podemos hacer es cocinar productos o alimentos por encima de los 100 grados, sin que llegue a ebullición. Entonces, estamos acelerando muchísimo el proceso de cocción de cualquier tipo de alimento.
Clar, aquí el quid de la qüestió està amb això, és a dir, és l'antítesi, podríem dir, que si anem a coure una olla amb espaguetis a 3.000 metres d'alçada, no? A 3.000 metres d'alçada o 4.000, allà posarem l'aigua a bullir i estarem esperant que bulli i no bullirà, i en canvi se'ns evaporarà perquè, diguem-ne, l'evaporació és més baixa i no podrem coure els espaguetis, claro. I en canvi aquí és a l'inrevés, no? És a dir, aquí tu vas a molta més temperatura. Per això hi ha aquesta pressió en aquestes vàlvules, que suposo que això és el que fa por a gent, no? Allò que abans havien dit, no, és que heu de vigilar, perquè si no et pot explotar i aquestes coses. Què hi ha del cert de tot això, Juanmi?
Todo el mundo que hablas, usa la olla express, sí, pero tengo miedo, sí, pero un vecino, una prima, una amiga, una vez le explotó una olla a presión, ¿no? Es como el mito eterno de la olla a presión, que es una bomba. Evidentemente, como cualquier máquina o como cualquier utensilio, si no se mantiene bien, si no se limpia bien, si no se usa correctamente, pues da malos resultados. Y lamentablemente, pues cuando se trabaja con presión o con presiones altas, pues puede generar algún susto al cliente o al usuario, ¿no? Que la emplee. Pero si seguimos las instrucciones de uso, si se limpia correctamente, si mantenemos los niveles de seguridad en cuanto a líquidos que van dentro de la cazuela, nunca passarà nada, no va passar nada.
Saps què ens passa, Juan Miguel? Que els fan molt, les lletres molt petites. Yeah. És a dir, jo crec que hauria d'haver-hi una normativa aquí legal de que ens facin els llibres d'instruccions o ara que van amb els codis QR, que ja els pots mirar aquí a la pantalla de l'ordinador o de la tauleta, no? Que siguin grans, perquè allò de mirar tan petit a mi em fa mal els ulls, tu. Clar, llavors ens passa això. Clar, a veure, primer de tot, aquí hi ha coses que hem de tenir en compte. Primer, la capacitat. És a dir, una olla a pressió d'aquestes de cocció així ràpides, es pot emplenar fins a dalt? Com va això?
Depende de cuántos miembros de familia seáis, pues será mejor comprar una con más capacidad que otra. Lo normal o el tamaño estándar, que más o menos casi todos son en la que tenemos en casa, suele ser entre 6 y 8 litros, más o menos. Va por litro, ¿no? Uh-huh. Entre 6 y 8 litros. Y con eso nos da, pues eso, entre 4 y 6 raciones de comida, más o menos, lo que nos puede dar, dependiendo de lo que cocinemos.
Normalment són d'acer inoxidable, les sí. de pressió, eh? Perquè, clar, algun material potser no, amb la pressió no aniria bé, no?
Sí, suelen ser acero inoxidable, que es el material más seguro ahora mismo para cocinar, más estable. Y luego hay otras, que también incluso ya mucho más modernas, que son eléctricas, que vienen con programas preestablecidos y todo. Mm. ¿Vale? Pero, bueno, lo tradicional, en este caso, creo que és més eficient a nivell energètic.
Escolta, i podem coure-ho tot amb una olla a pressió?
No.
A veure, què és el que no podem fer?
No, i además és una de les coses que hago especial hincapié. La olla a pressió és una solució, però no és una solució a tots els nostres problemes. ¿Vale? És algo que tenemos que tener siempre en cuenta. La olla a pressió cocina siempre con un ambiente húmedo, es decir, todo lo que cocinemos dentro tiene que estar cubierto de agua. Es decir, si nos gusta mucho la paella valenciana, ¿sí? O un arroz seco, o un señoret, será lo último que hagamos en una olla a presión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos una referencia visual del producto, porque la olla está cerrada y no la podemos abrir, y porque el resultado final será algo seco. Seco, y como es algo seco, no podemos hacerlo en una cazuela porque en una olla express porque se nos quemará.
Clar. Per tant, l'olla express a nosaltres sempre ens aporta allò de la cuina de la mare, de l'àvia, aquella cuina del guisaito, no? Dels estofadets, dels guisats, de inclús dels bullits, no? Allò, una bona escudella i carn d'olla, també la podem fer aquí. El que passa que, clar, que l'escollir carn d'olla, que ara hi posem una cosa, ara hi posem l'altra, ara un no sé què. Clar, la botifarra no la podem posar juntament amb la pilota, la col i totes les carns.
Claro. No, dependiendo de lo que vayamos a hacer, es una solución fantástica o lo mejor es buscar el método tradicional. Si la olla express no va a mejorar la manera tradicional, nos quedamos con la manera tradicional. Uh-huh. Esto es una evidencia, esto está clarísimo. Pero hay ciertas carnes o hay ciertas texturas o hay ciertos productos que requieren de una cocción muy lenta y muy prolongada durante mucho tiempo, y la olla express en este caso es una solución fantástica, ¿no? Uh-huh. Te hablo de una oreja de cerdo, unos peus de porc, es una lengua de vaca. Cosita de casquería, son maravillosos hacerlo en la olla express porque queda fantástico. O un guiso de rabo de vaca, maravilloso. O las legumbres, es un producto que deberíamos de comer más y que podemos hacer de una manera bastante sencilla y fácil en la olla express.
Clar, clar, clar. Clar, aquí hem de tenir en compte una cosa amb tot això, i és que una cosa és la recepta tradicional i com s'adapta aquesta recepta a l'olla express. No, per exemple, tu ara parlaves d'una cua, una cua de vaca, una cua de vedella. Clar, si posem alcohol, per exemple, no, el que s'hi sol posar moltes vegades, no, que es posa allò, l'ampolla de vi, amb l'aigua i tot, a dins de l'olla express aquest alcohol s'evapora, perquè, clar, segurament que no s'evapora tant com amb la cocció tradicional, que necessita molt més líquid.
No hay casi evaporación, es decir, la evacuación de vapor que hay es únicamente la justa para que la presión interna se mantenga siempre constante. Por tanto, si incorporamos alcoholes a la olla express, tendrá que ser antes de cerrarla y esperar durante la cocción hasta que el alcohol se evapore, ¿sí? Es decir, incorporaríamos el alcohol, lo dejaríamos hervir para que el vino, para que el alcohol se evapore, y luego ya cerraríamos la olla express, le pondríamos presión y ya lo cocinaríamos sin problema.
Avui parlem amb el cuiner i professor de cuina Juan Miguel Iñiguez, un entusiasta de la cuina clàssica, apassionat de l'oli d'oliva verge extra i un enamorat de la xarcuteria francesa, que qui ha pogut tastar els seus patés en crut, i aquí un servidor ho ha pogut fer-ho, us asseguro que és una delícia. Al llarg dels últims anys ha tingut la sort de treballar en diversos cuiners extraordinaris d'un alt valor culinari i gastronòmic. Els ensenyaments i les influències dels quals han marcat la seva identitat i la seva personalitat gastronòmica, a més, doncs, de la seva evolució cap a aquesta cuina del producte sensible, aquesta tècnica que mostra la veritable essència de la cuina. I és que, clar, un pensa que en una eina tan, podríem dir, tradicional com aquesta, segur que tot ho podem fer-ho bé. Però, per exemple, quins són els errors típics que es pot cometre quan cuines amb una olla a pressió? A part d'aquesta que ens deies de fer una paella. Quins altres errors podem fer?
Bueno, tratar de hacer cualquier cosa. Y no darle un tratamiento previo al producto. Por ejemplo, quiero hacer un guiso de lentejas con verduras y tomate, y lo único que hago es llevar a rajatabla la palabra express. Claro. ¿Sí? Y pongo lentejas, pongo la verdura sin cortar, pongo el tomate, pongo agua y lo cierro. El resultado final estará bien, no estará mal, pero si le damos un tratamiento previo a esa verdura, cortándola, sofriendo ligeramente esa verdura antes y darle un poco de coloración para intensificar un poquito más los aromas y los colores, hacer un poco, incorporar algunas hierbas aromáticas, es decir, ponerle un poco más de amor y de cariño, el resultado final será exponencialmente superior. Y además, no es lo mismo cocinar con agua que cocinar con una base líquida previamente elaborada. Que también, pues yo hago un poco de, o le doy bastante importancia a las bases de cocina líquidas, que son muy fácilmente realizables dentro de la olla express y que nos pueden dar un salto de calidad a los resultados finales de cualquier plato que hagamos dentro de la cazuela. Cocinar con agua está bien, pero cocinar con un buen caldo está mucho mejor.
Clar, a veure, va, per exemple, una cosa que a la cuina tradicional tardem més de 4 o 5 hores i que hi ha molta gent que diu, uf, tant de temps, ui, això no, no. Allò que utilitzeu molt els cuiners i les cuineres, el brou fosc. És a dir, un brou fosc, allò de rostir els ossos, posar-hi les verdures, deixar-los allò rostir, posar-hi el vi, l'aigua, baixar el foc i dir, i ara 5-6 horetes o 10 a foc ben suau que redueixi allò al 80%. Amb una olla a pressió, un brou fosc, per exemple, de pollastre, com el faríem?
Tostaríamos los huesos igualmente en el horno. Sí, por aquí iríamos con la metodología tradicional. Quien quiera puede tostar las verduras también en el horno, o bien se hace en la misma cazuela, en la misma olla express, con un poco de aceite de oliva virgen extra. Y luego, sencillamente, juntaríamos los ingredientes, verdura, más huesos tostados, cubriríamos con agua y cerraríamos la cazuela. Y cuando la cazuela empieza a hacer presión, ¿sí? Cuando empieza a hacer psss,
Todas las ollas de presión fan el psss de aquest.
Por supuesto, es el indicativo de que dentro ya está listo, está en el máximo de presión asumible por la cazuela. Entonces ahí contaríamos el tiempo. Y en el caso de un fondo de carne o de pollo, pues haríamos un fondo de pollo fantástico, en unos 40 minutitos.
Hòstia, Dani Jiménez, en Dani, mira, en Dani ara vol cuinar.
Màxim una hora. Piensa que toda cocción en una olla express se reduce hasta en un 70% el tiempo de cocción inicial o tradicional, en un método de cocción tradicional. Por tanto, si un fondo de ave o de pollastre, ¿no?, lo dejamos 4 hores, pues imagina, ¿no? Lo podemos dejar con una hora, seria más que suficient.
Clar, les carns, i sobretot aquestes carns de llarga cocció, com abans ens deies, no?, els peus de porc, les orelles, no sé, un ossobuc, o per exemple, no?, una llengua de vaca o de vedella, o un jarret, segur que són els més favorables per cuinar d'aquesta manera, no? Però clar, hem de tenir, doncs, algunes cosetes mirades. Sobretot, suposo que quan tu cuines amb un tipus de cocció com aquesta, ho has de tenir tot molt ben preparat. De la mateixa manera que amb l'altre, doncs, per exemple, et tarda una miqueta més, clar, aquí, quan tanques la olla, la tanques, ja no la podem tornar a obrir, a veure com està, no?
Exacto. Tiene que haber una preparación previa de todos los ingredientes, bueno, una ejecución, ¿no? Y luego, pues, una puesta en marcha. Una vez que cerramos la cazuela, solo es esperar. Ya está. Es esperar y esperar a la magia, ¿no? Como yo digo. Y cuando pita, a partir de aquí, contamos el tiempo. Siempre. Cuando pita, contamos el tiempo de cocción. Ese es el secreto. Y bajar el fuego al mínimo posible, para que se haga lentamente.
Sí. A veure, que això de l'orella m'ha agradat. A veure, amb l'orella de Juan Miguel Iñiguez, com la fa a l'olla pressió?
Bueno, ponemos una bresa de verduras aromáticas, cebolla, zanahoria, puerro y apio. La rehogamos ligeramente y la oreja antes la limpiamos muy bien, le quitamos toda la suciedad que pueda tener, la afeitamos si es necesario. Y la blanqueamos, hay que blanquearla para quitarle aromas extraños que pueda tener. Meterla en agua fría y llevarla a ebullición, y cuando ebulle el agua la sacamos y ahí la juntamos, la incorporamos con la verdura que tenemos rehogada aquí en la cazuela olla express, la cubrimos con agua y la cerramos. Y ahí la dejamos cocinar. En una horita, horita y cuarto la tenemos. La sacamos y es pep, mantequilla. Pero a partir de aquí puedes hacer lo que quieras. La puedes poner en la planchita, con un poquito de sal, que quede bien crujiente, la puedes freír en tempura, la salteas o te la comes así, hecha mantequilla, con el caldito resultante. Ay, madre mía.
Que bona, que bona. Clar, l'orella aquesta, la caldereta de xai amb patates tallades a rodanxes, el civet de senglar, les gualles en escabets de cítrics, el conill guisat amb sidra, aquesta i un grapat de receptes que podem tenir com, mira, la harira, que aquesta és molt bona també, que les podem tenir de mil i una maneres. Fins i tot suposo que també alguns postres, no?, d'aquests que necessiten o que poden tenir alguna cocció llarga, podem fer, no sé, ara estic pensant en una pinya, no? Allò, una pinya sencera, també la podríem fer allà.
Sí, se podrían hacer los postres, se podrían hacer incluso tartas al vapor. Porque la cazuela, la olla express, hay una serie de utensilios o de accesorios donde tú puedes poner la base de la cazuela, un poco de agua, y poner el producto sobre la superficie esta, que no es más que una rejilla, ¿no?, para cocinar al vapor, y poner el producto dentro, cerrar la cazuela y cocinar al vapor. Pero es un poco crítico, ¿eh? Yo, desde mi punto de vista, yo siempre digo que lo que hemos comentado antes, no todo se puede cocinar y no todo nos da esa seguridad de que va a salir bien, bien, bien. Los postres se pueden hacer, sí, pero para mí no mejora el método tradicional. Y como no lo mejora,
pues no lo fem.
Yo no lo hago.
Ajá. Escolta'm, una cosa important. Has dit que hi ha 4 tipus d'olla express. Tu, que els has tastat totes, amb quina et quedes? ¿Ni alguna que vagi millor que l'altra o totes 4 van igual de bé?
Todas van bien, van muy bien. En casa tengo una eléctrica, tengo la súper rápida, que son las que se cierran lateralmente con el cierre mucho más fácil, y tengo La que gira, la de toda la vida.
La de la abuela, ¿no?
La de la abuelita. Pues mira, yo me quedo con la de la abuelita.
¿Sí?
Esa es la olla rápida, ¿eh?
La rápida.
Esa es la rápida.
¿Y la súper rápida? La súper rápida.
Sí, porque puedes tener dos modos de cocción, el 1 y el 2. El 1 para texturas sensibles y el 2 para texturas más duras. Entonces puedes controlar un poco la intensidad o la capacidad de más presión que puede asumir la olla.
Sí, tenemos el Boeing y el F-16, ¿no?
Exacto.
Así que, Déu-n'hi-do. En Dani Jiménez, no sé tu, que a l'elèctrica et quedes... En Dani Jiménez diu que es queda a l'elèctrica. Les elèctriques, què? Clar, suposo que el fet de que els utilitzes molt menys temps, el dispendi, diguem-ne, de llum, deu ser el mateix amb una olla a pressió elèctrica que si tu la poses amb una vitroceràmica o una inducció, vull dir.
Sí,
no?
Sí, és lo mismo. Lo que pasa que, bueno, en el caso de las ollas eléctricas, tiene la facilidad de que tiene ya programas preestablecidos para determinados productos. Para determinados ingredientes que quieras cocinar, incluso vienen con programa o con un recetario donde tú puedes ver perfectamente o te dice el paso a paso de qué tienes que poner, en qué momento y qué programa aplicar y qué tiempo cocinar, ¿no? Esto es mucho más fácil para iniciado en la materia.
Aquí el kit de la qüestió, Juan Miguel, és com sabem quan hem de poder obrir ja la olla, allò que la gent té por, no? de que no exploti aquestes coses. És a dir, quan nosaltres creiem que el cuinat que hàgim fet ja està a punt, com ho sabem perquè ja podem dir, va, obrir la olla sense cap mena de problema?
Bueno, este proceso se llama despresurización. Hay que pensar que cuando tú despresurizas algo, es decir, tienes que pasar de una atmósfera interna distinta de la externa y puedes hacerlo de una manera lenta y progresiva o hacerlo muy rápido, ¿vale? ¿Cuándo lo hacemos muy rápido? Cuando o bien tenemos prisa o bien olemos a quemado porque creemos que hemos hecho algo mal, ¿vale? Entonces, lo ideal es despresurizar de manera natural. Es decir, dejar la olla en un costado de la cocina, fuera del fuego y en una superficie fría, para que vaya perdiendo presión la olla lentamente, progresivamente. Y esto va a tardar más o menos entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Más o menos, dependiendo de lo que hayamos cocinado. Si por el contrario, lo que hemos cocinado necesita que lo saquemos ya, porque es un producto sensible, como una legumbre podría ser, o una lenteja, que es una legumbre muy pequeña, pues la manera más rápida y eficiente de hacerlo es quitar la pesa, la válvula de presión, y aquí es donde nos va a salir todo el vapor de una vez y de manera continua. Psh, lo vamos a notar, ¿sí? I esta despressurització va tardar apenas 2 o 3 minuts.
Mm. Allò que hi ha gent que fa que el posa sota de l'aigua freda, això funciona o no?
Eso funciona, pero ¿qué está pasando aquí? Estamos enfriando la cazuela rápidamente para que la despressurització aún sea mucho más rápida que quitando la pesa o la válvula. Y lo que estamos haciendo es enfriar las paredes de la superficie para enfriar lo que hay dentro. Inconveniente de esto, que dentro se está generando un proceso de descompresión muy alto y seguramente lo que tengamos dentro, el producto que tengamos dentro, está ebulliendo, va a hervir muy fuertemente dentro. Y depende de lo que estemos haciendo, pues puede estar bien o nos puede romper todo. ¿Sí? Si queremos hacer unas bunjetas perfectas que queden como mantequilla, si lo ponemos a chorro debajo del grifo o quitamos la pesa de una vez, seguramente nos va a generar un hervor muy vivo dentro y nos va a romper todas las munchetas, ¿no? Todas las judías. Y eso no está bien. Queremos que quede perfecto.
Lo l'olla a pressió, cuina ràpida i eficient, aquest llibre de l'editorial F2 que ha escrit i ha acabat de treure, no del forn sinó de l'olla, precisament aquest llibre, una eina de professional a l'abast de tothom. Juan Miguel, moltes gràcies per recordar-nos que la bona cuina no sempre necessita de més tecnologia nova, sinó de més criteri, que una eina tan senzilla com una olla a pressió pot ser clau per cuinar millor, gastar menys energia, respectar el producte i, sobretot, tornar a cuinar a casa amb sentit. Aquest llibre no és només un recull de receptes, és gairebé una reivindicació d'una manera de cuinar de forma pràctica, intel·ligent i molt contemporània. Un altre dia has de venir i parlem de patès en crut.
Com quieras, encantado.
Moltes gràcies.
Gràcies, Pep, gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: sense mans brutes de terra no hi ha plats nets a taula. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Good times, oh, good times, oh.